89.6 FM, COPE Menorca.
Molt bon dia, Menorca, a les 12:31 minuts i comença el magazín de la ràdio menorquina. Vos promet que avui que vespre penjarem el programa de COPE Balears perquè és ben interessant el que mos explicaven ara de, bueno, de la sobrassada, de la formatge, dels vins i, bueno, una vegada li fa una miqueta d'envagi que siguin els mallorquins que mos hagin de xerrar de les bondats i meravelles de formatge de Menorca. Ja m'enteneu, no? Bueno. I de vinga, començar en fila una i mitja amb una selecció de temes que esperen siguin interessants, entretinguts, fins a la una i mitja es matí de Menorca. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miguel Ángel Pons.
Si para ti un mate es una infusión argentina, este anuncio no es para ti. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de baloncesto, humor y entretenimiento conducido por Juanma Iturriaga y Anthony Daimiel. Disfruta con sus entrevistas exclusivas y secciones como Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Síguelo en directo los lunes a las 23 horas en experienceendesa.com.
COPE Baja Records.
133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico.
Crecemos cada día gracias a ti.
Repassem els titulars del diari Menorca, que avui a la seva portada destaca: el Consell podrà fijar un cupo de alquiler turístico de viviendas particulares. Cápsulas de talento cinematográfico en el Festival de Cortos. Circo sobre hielo con mensaje ecológico para toda la familia. El Jardín de las Delicias florece por San Jordi. La espera para operarse en el Mateur Fila se reduce hasta los 73 días. Esquerra de Menorca se niega a sancionar a Carlos Pons pese a censurar sus palabras. Pons asumirá para su cuenta, por su cuenta, la retirada total de los restos del incendio de Esplà. La ropa usada es la principal donación a Mestral, pero solo se reutiliza el 21%. Contraataque de Moll y Vaquero. Y pasamos a esports. Irene Cano rechaza la oferta de renovación del Club Vóley Ciutadella. Y la Trait Camí de Cavalls alcanza una cifra récord de 942 inscritos a falta de un mes para su disputa. I la previsió meteorològica servida per l'Agència Estatal de Meteorologia ens diu que el cel avui estarà poc nivolat, amb intervals de nivolats alts, temperatures amb pocs canvis i vent del nord-est. Temperatures màximes 20 graus, mínimes 12, i no hi ha vist de fenòmens meteorològics adverses. La previsió que ens fa les 12 d'avui vespre l'Agència Estatal de Meteorologia. Una pausa i saludem a José Barber.
Lecció de literatura, classe número 1, Romeo i Julieta.
Estos eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología Sync por solo 8.990 euros. Condiciones en Ford.es.
Y repasada esa actualidad en titulares, en el matí de Menorca, vamos a saludar a José Barbé. José, muy buen día.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Comentem l'actualitat del dia d'avui. Una bona notícia, la llista d'espera es redueix. Jo no sé si és molt important o no que la llista d'espera es redueixi o no, perquè és una xifra que de sempre m'ho la donen i m'ho la miram si esperam molt o no. Però, bueno, es redueix una mica i això sembla que ha de ser positiu, no?
Sí, la llista d'espera que te refereixes tu és per a operar, vull dir, per a operacions. Jo me sembla que tot el que sigui reduir els temps és bo per al pacient. El que sí que estic convençut d'una cosa, que aquí estan molt damunt i el que a un moment determinat, si t'han d'operar amb urgència, no tens cap tipus de problema, no hi ha ni llista d'espera ni res, urgències i allà te passa allà on t'han de passar. Això no hi ha cap pega. Però tot el que sigui reduir els temps de llista d'espera a la Seguretat Social, xapó. Molt bé. Esperem que segueixin.
Sí, sí. No, el que tu has dit és important, que si t'han d'operar d'urgència no hi ha llista d'espera que valgui, vull dir, t'operen i ja està, que si estàs en llista d'espera és perquè pots esperar, no? I si vas sí, esperar més, menys, sí. Millor que millor. El que sí és cert i convé recalcar és que en Espanya governi qui governi, el sistema sanitari sempre està considerat com un dels millors del món. De fet, cada dia sortien notícies de màfies de països de l'est que arreglen els papers a la gent perquè es puguin operar o trasplantar aquí a Espanya.
Jo t'ho puc recomanar des de fa uns quants anys, que noto l'han emprada molt la Seguretat Social a través del tema de l'afectació de la meva dona quan va tenir càncer de mama, i vull dir que van acabar per son dureta en aquella època, i la, era un 10, eh? En quant a comparació a la privada. La privada també te podia anar bé, però el que era molt important és que la seguretat social tens un servici que, clar, l'has pagat anticipadament durant molt d'any, però me sembla que el que deies tu, fantàstic i per endavant. Vull dir que no... cap pega.
Molt bé. I qui diu que els partits polítics no són iguals? I clar que són iguals. Ho hem vist ara aquest dia en l'Uden Carlos Pons, Esquerra de Menorca, l'Istira Cesures, però res més. És a dir, igual que fan els altres partits quan tenen un membre, un punto filipino d'aquests un poc escapat, que en fa una de grossa, bueno, l'Istira Cesures, però d'on s'ocupen els altres?
Sí, no, vamos a veure, també és un col·lectiu, no és molt gran, no és molt gros, en quant a el que és d'Esquerra de Menorca, són pocs, i ja em sembla que una estirada d'orelles ben estirada en aquest lot o en aquest jove, me sembla que està molt bé, això popes que li va estirar les orelles. Que no el sancionin, bueno, jo tampoc em estem aquest de sancionar, per unes paraules que he dit em podien sancionar molta de gent, també, quan del PP també se'ls baloten i tal. Però el que no me sembla correcte és que aquesta comissió executiva passi, doni la culpa en el PP. Vull dir, el PP no va fer res més que el que va publicar els diaris a nivell d'aquí, les emissores i a nivell nacional, d'unes paraules que va dir, no afortunades, no, ofensives. Una ofensiva és que jo me vaig sentir ofès. Vull dir que l'altre dia jo ho vaig comentar, me sembla que la gent hauria de ser un poquet més educada i mirar a veure com diuen les coses.
Molt bé. Les coses es poden dir de moltes coses, o fer de moltes coses, fins i tot amb una cacerolada, com que es van fer afectats per la plataforma d'hipoteques, afectats per les hipoteques, que van anar a protestar davant la seu del PP per un tema que es decideix a nivell nacional.
Sí, sí, això és un tema que ahir vaig passar per allà, com que tinc la casa meva filla que viu a Sant Josep, vaig veure que hi havia molt de sobre i pensava, bueno, i aquí, la cacerolada aquesta, de què deu ser, estem davant la seu del PP, no eren molts, no penso que eren 12 o 13, bueno, això, amb tot el respecte del món, que reivindiquin, però això de cacerolades també que vagin a molestar els veïns per allà, em sembla que no és coherent. I a més, amb el tema, que és un tema que sembla ser que el Tribunal Constitucional hi ha un recurs que va proposar o va plantejar el Partit Popular amb el tema d'un tema contra la pobresa energètica aprovat per Parlament de Catalunya. El que també és curiós és veure que hi ha gent que sempre sol anar a reivindicar coses d'aquests altres i dir que seua no posa norma. Jo dic sempre que per anar a donar exemple fora, a Cateua també l'has de tenir. I si no vaig equivocat, per la informació que jo puc tenir, m'apès que hi havia una persona allà, que seua, té un pas públic, vull dir que no és privat, que allà on viu, qui el té tancat a Calicanto. Tancat a Calicanto, que la gent no hi pot passar per allà. Me sembla que si és un pas públic i que no deixa passar la gent, voldria més que posés ordre de disque seva.
Molt bé. I per acabar, sembla que des del Parlament Balear s'ha proposat que per els cursos que venen, els llibres de testa deixin de ser de testa en paper i passin només a ser llibres digitals. A tu aquesta mesura què t'assembla?
Hombre, jo, com que som una persona que a escola no hi tenc d'anar, vull dir que no m'afectarà, perquè veu que això és una proposta que hi ha, si no vaig equivocat, és d'una diputada de més, aquí en Abel Busquets, que, bueno, d'ara, en sèrio, sense broma, me sembla que és una bona mesura, perquè avui en dia estem ballant dels alumnes de secundària. Vull dir, els alumnes avui en dia manegen l'ordenador, manegen una informació brutal que valdria la pena tota vegada, a més d'estar ficat en tant de jocs i coses rares, que tota vegada poguessin tenir l'ensenyança a través de material d'internet. Què vol dir això? Que és important, ens adaptarien a el que són els al·lots, i a més, una altra cosa que és el que jo m'encanta, que sembla ser que s'ahorrarien les famílies per alumno un 300 euros anual. Jo, si és d'aquesta manera, i els alumnes poden seguir aprenent tota vegada amb més facilitat que no amb el paper damunt la taula, benvinguda sigui la cosa aquesta i a veure si ho aproven.
Però qualcú haurà de pagar-ho. Primer, m'imagino que les editorials d'on està, que tiren cues de contentes de saber que volen eliminar els llibres de paper, això per una banda. Després, els continguts els haurà de crear qualcú, editorials o qui sigui. I supos que el que mos estalviaran per una banda ho pujaran per l'altra, perquè aquestes coses funcionen així. Vull dir, el negoci dels llibres no crec que desaparegui. D'una manera o l'altra haurem d'arribar a pagar-ho.
Amb aquest tema tu hi entens molt més que jo, 100 vegades més, però jo també, quan tens de té una informació, me'n vaig a Google, que no pago un duro, tota vegada qual que dia hauré de pagar, supos que hauré de pagar qual que dia, però jo me sembla que la informació aquesta que treus per Google no és anar a un lloc i comprar-la trinco.
Això seria un altre debat i una altra història de les coses que te pots davallar gratis per internet, perquè, clar, com a usuari, com a consumidor, hòstia, fantàstic, tu te pots davallar pel·lícules, música, gratis, allà va. Però tu posa't en el paper dels músics i dels escriptors que escriuen i pengen coses per internet i la gent t'hi davalla sense que ells en tinguin cap profit. Això és un debat molt polític.
Si això no és legal, Miquel, que no ho facin.
També
és cert. Jo l'únic que demano és informació de temes periodístics, però jo he de veure més pel·lícules i he de veure més discos, o he de veure més... No ho he fet mai. Bueno. No ho he fet mai ni ho faré.
Bueno, avui volia enxerrar d'una cosa que era avui matí en Carlos Herrera enxerrava, que era de ses vegades que t'han fotut un sablasso, que és un restaurant, una botiga, que has pagat una cosa. No tenim temps avui per comentar-ho, però em sembla que serà divertit, potser demà o qualsevol dia, perquè això no passa mai de moda, de comentar coses que mos hagin passat en altres de qualque botiga, qualque restaurant, que tu diguis, nyetes, que avui m'han fotut espol. Em sembla que tothom té casos d'aquests, José.
Jo en tenc un, que si vols el comentar demà, perquè si no hi ha temps, el deixem per demà.
No, ho deixem per demà.
El que m'agradaria també demà comentar una visita que vam fer dissabte en el convent de Sant Francesc, que membre de la Silla del Rei, i la veritat...
Que es poli de l'Iglésia, allò? És preciosa, eh?
M'agradaria fer una passadeta demà, segons les notícies que hi hagi pels diaris.
I de vinga, José, demà més. Molt
bé.
Bon dia, adéu.
Vinga, fins demà, adéu.
I temps ara per la informació esportiva local. En Joan Juni, com us avança temes que podrem escoltar ampliats a partir de les 3 i 20. Joan, bon dia.
Bon dia i bona hora. Dimarts, per tant, esports avui a COPE a partir de les 3 i 20, com sempre, i fins les 4 d'escapvespre. Un programa que avui recorrerà molts de quilòmetres. Ens n'anirem fins a la Universitat d'Arkansas, en els Estats Units, on allà tindrem en directe via WhatsApp en el tenista ciutadellenc Òscar Mesquida, quan aquí seran aproximadament a les 3 i 20 del capvespre, allà damunt les 8 del matí, en Òscar Mesquida, que fa uns mesos que va fitxar per la Universitat d'Arkansas, estarà amb nosaltres i compartirà les seues primeres vivències dins del seu somni americà. Un Òscar Mesquida que, per exemple, ha volgut seguir les passes que en el seu dia va donar a també ciutadellanca Paula Comella. Amb ell, en directe, comentarem el seu present i el seu futur dins el món dels tenis i com veu aquest nou repte americà. Avui farem el programa a l'enrevés. Tot d'una començarem xerrant amb Òscar Mesquida, perquè ho estarà a punt d'entrar a classes, i després, a la segona part del programa, tocarà escoltar en Pablo Prieto, president del Club Esportiu Mercadal, que avui matí ja ha avançat la renovació per una temporada més de l'entrenador de Maó, Lluís Vidal, un entrenador que sumarà així la seva quarta temporada en el municipal de Sant Martí. Escoltarem els motius de la renovació d'en Pablo Prieto i també escoltarem que deia una molt satisfeta Lluís Vidal després de la victòria 3-2 contra les Porles. Un triomf que els té a ja només 3 punts de la zona de playoff d'ascens a segona divisió B. També escoltarem en Manu Ferrando, el defensa ciutadellenc de l'Atlètic Balears, de segona divisió B, que després d'haver guanyat la Copa de la Real Federació Espanyola, aquest diumenge va aconseguir un gol molt important en el triomf balearic 3-0 contra el Barça B. A la vegada xerrarem de motor. En Quique Parelló va tornar a meravellar en el campionat d'Espanya a la subida a Ubrique. Escoltarem les seves sensacions tot just després de baixar-se del primer escaló de la podi. Tot això, recordem, a partir de les 3 i 20. Fins ara.
Gràcies, Joan. Fins ara. Una petita pausa i m'honoran tot d'una a Netcirc.
Quan tens unes ulleres per veure i de lluny.
Gratis!
De prop.
Gratis.
I des de totes les distàncies.
Gratis.
Unes ulleres no són tan sols unes ulleres, són molt més. Perquè només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt progressives d'alta gamma per 197 euros, t'emportes les segones? Gratis? Molt. Més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
30 anys al seu servei.
COPE bate récords.
133.000 oyentes escucháis a diario las emisoras del grupo COPE y nos consolidáis como el segundo grupo de radio en Baleares. Acortamos distancias con la primera, doblamos el número de oyentes a la tercera. Gracias por hacer posible este resultado histórico.
Crecemos cada día gracias a ti.
Las 12 y 47 minutos, sinam, en el circo. Vamos al circo, porque del 22 de abril al 1 de mayo en Mahón, al lado del campo del Sporting Mahonés, en Ciutadella, del 6 al 15 de mayo en la vía perimetral. Circo Alegría on Ice, un espectáculo de circo sobre hielo, con muchos artistas y muchas cosas interesantes. Tenemos con nosotros a Eneco Velasco, que es el responsable de comunicación del Circo Alegría on Ice. Eneco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, todo a punto ya para que os trasladéis a Menorca y podamos ver vuestro espectáculo.
Efectivamente, ya tenemos todos los camiones, en todos los trailers, las caravanas, todos los barcos. Esperamos llegar mañana por la mañana ya a la isla de Menorca por primera vez. Esta exitosa producción que llevamos girando con ella 2 años y medio llega a Menorca y bueno, tenemos muchísimas ganas porque las veces que hemos estado en la isla, tanto en Mahón como en Ciudadela, ha funcionado muy bien, la respuesta del público ha sido fantástica y creemos que este show, que es el más ambicioso que Circo Alegría, bueno, pues ha producido, va a gustar mucho y va a dejar muy buen sabor de boca allí en Menorca.
Eneco, ¿qué tiene el circo? ¿Y qué tiene el circo sobre hielo que atrae tanto a la gente?
Bueno, Circo Alegría on Ice supone un avance espectacular para el mundo del circo, ya que combina el estilo musical con números aéreos, acrobáticos y cómicos sobre una pista de hielo que no consume energía. Esto es importantísimo. Traemos una pista de hielo que va a hacer que, bueno, pues, que nuestro pequeño granito de arena pueda ser aportado de esta manera a la protección del medio ambiente. De hecho, somos el único circo en Europa que colabora con Greenpeace, colaboramos en su campaña Salvemos el Ártico. Y bueno, pues toda la sinopsis va un poquito por aquí, ¿no? Ambientado en una isla del océano Ártico, el show cuenta la historia de Lisa y Lucas, una foca y un cazador que cruzarán sus vidas para siempre. Lucas ha llegado hasta el Ártico para desempeñar su labor como cazador de focas, pero él se va a herir en una pierna y el resto de la fauna del Ártico va a ayudarle, de tal manera que, bueno, pues el cazador se dará cuenta de la maravillosa fauna que existe por allí y cómo él iba a hacer un mal, ¿no? Entre toda esta sinopsis y todo este pequeño cuento familiar, el cazador, bueno, pues va a encontrar una veintena de números circenses entre equilibristas, trapecistas, malabaristas, cómicos. Los espectadores podrán contemplar fantásticos números como el trapecio libre, la rueda de la muerte, pulsadores, patinadores, malabaristas, bueno, hay muchas sorpresas, magia también. Así que es un show que dura alrededor de 2 horas, precios muy económicos, desde 8 euros, 2 semanitas vamos a estar instalados allí, en Mahón y posteriormente en Ciudadela, así que bueno, no hay excusa para no venir.
Muy bien. Un circo que no tiene animales, o sea, respetáis a la naturaleza, colaboráis con Greenpeace, o sea que interesante, además, ¿no? Tenéis un valor añadido.
Sí, Circo Alegría jamás ha trabajado con animales en sus espectáculos y nunca trabajará con ellos. Creemos que el valor que aportamos nosotros son las personas, los seres humanos, que durante muchos años han estado ensayando sus grandes números para poder sorprender al público y creemos que no necesitamos de los animales para poder llevar un espectáculo circense adelante. Creo que además esto está demostrado. Circo Alegría lleva desde el año 2009 girando por España con muchísimo éxito en todas las ciudades con las que va. En primer lugar estuvimos con el espectáculo de los payasos de la tele, que traíamos a la familia Aragón, que también estuvimos en Menorca con ellos. Después trajimos el show del Mágico Mundo de Oz. Ahora estamos con Circo Alegría on Ice. Bueno, demostrado está que no es necesario acudir a los animales para poder llenar los circos.
Muy bien, pues muy pronto, del 22 de abril al 1 de mayo en Mahón, al lado del campo del Sporting Mahonés, y en Ciutadella del 6 al 15 de mayo en la vía perimetral. Pronto veréis a partir de mañana pues las caravanas y bueno toda la parafernalia que monta un circo para ofreceros un espectáculo fantástico de música, luz, color y con un vestuario también espléndido y fantástico. Circo Alegría On Ice. Eneco Velasco, muchas gracias y feliz estancia en nuestra isla.
Gracias a vosotros, estáis todos invitados y ya podéis comprar vuestras entradas en nuestra web www.circoalegria.es. Gracias.
Gracias, buenos días. I és matí de Menorca, que continua ara xerram de llibres perquè demà hi ha una interessant presentació, no us ho perdeu. Es Casino de 7 de gener presenta Star People, Carmen López i Joe Mina, amb música jazz, blues, clàssica, soul, disco, homenatge a Sabou. Dissabte, dia 23 d'abril, a partir de les 20 hores. Entrades, 8 euros. Socis, 6 euros. Aforament limitat. Venda anticipada d'entrades des de dilluns, dia de 8, a partir de les 17 hores. Organitza Casino de 7 de gener de Ciutadella. Col·labora Pizzeria Roma i Eliris. Recomana Cope Menorca. Continua la Cope, és matí de Menorca i vos anem a xerrar de la presentació d'un llibre aquest dimecres, dia 20, a partir de les 7 d'esfosquet a l'Ajuntament de Mó. Es tracta d'una nova novel·la, una novel·la històrico-romàntica d'en Jesús Beltrán Andreu, en el que tenim aquí en el matí de Menorca. Jesús, molt bon dia.
Bon dia, en què estàs amb vosaltres?
Què tal, com estem?
Molt bé.
Una novel·la històrico-romàntica ambientada a sa illa. Conta-mos d'acabar així breument aquesta nova novel·la.
Bueno, com bé dius, és una novel·la, per tant, és gènere ficció, el que passa que està ambientada en l'any de la desgràcia, 1558, invasió turca de Ciutadella. I aquí és on sorgeix un idili amorós, perquè és una novel·la que encara que té un bon fons històric, és una novel·la romàntica. Aquí sorgeix un idili amorós entre els protagonistes, que és un templari, el qual pertany a la darrera guarnició de Jerusalem, que parteixen de Terra Santa cap a Menorca amb una missió molt clara que complir, que la deixen en suspens, qui vulgui saber quina és aquesta gran missió que tenen transcendental, hauran de llegir lliure. Arriba a Menorca i per primera vegada en la seva vida coneix l'amor amb la germana del governador i és, com vos dic, un idíl·lic amorós que es veu dificultat per uns imperis molt grossos, com és la primera i la segona edició de Templari Vell, que no oblidem que eren monjos soldats amb uns vots de castidat, per la missió que té que complir, perquè aquesta guarnició es desplaça a Silla amb un objectiu i es veu truncada per la invasió turca inesperada de Ciutadella.
Ja. Una novel·la històrico-romàntica, també d'aventures?
Té una pinzellada, té pinzellades d'aventura i inclús d'un pot de misticisme. Els templaris, ja ho deia un historiador molt famós que l'any 1307, en l'extinció oficial d'aquesta ordre, s'acaba la seva història i comença el seu misticisme. Per tant, té unes pinzellades de misticisme envoltat en el fet històric real de la invasió turca. I tot això com a base principal, la novel·la romàntica.
Molt bé.
Història romàntica entre els protagonistes.
En quines fonts has begut per inspirar-te per aquesta novel·la?
Les fonts bàsiques són les històriques de Sant de la Desgràcia, que ho tenim molt ben constatat en molt de detall, i després bases històriques dels templaris, tot i que, com he dit abans, està basada en un fet real, la trama, els personatges són ficticis. És a dir, aquí m'ha permet certes llicències literàries per adornar aquest fet històric.
Aquest tipus de trames que inclouen aventures, romanticisme i també història, clar, si història permet que la gent pugui relacionar personatges o situacions en coses que coneixem dels llibres d'història, no?
Exacte. Per exemple, dels invasors de l'exèrcit turc en moltes fetes que hi haurà molta gent que jo dins la trama fictícia faig una relació, faig l'oet a les festes de Sant Joan, perquè no oblidem que la bandera de Sant Joan és l'escut dels cavallers de Sorda de Malta. I en certes relacions que fan certs historiadors, lògicament no està demostrat, perquè nosaltres, era el segle XIV, poc després de la conquesta dels catalans de Mallorca, allà hi ha uns inicis que estan demostrats del que són les festes, la peregrinació que feien a la nit de Sant Joan de Niça, per els mestres d'ofici, la noblesa, la capellana, etcètera, etcètera. Però després, durant la història, ens desapareix. No sabem molt bé com arriba en el segle XIX el que són les festes actuals, els protocols actuals, que s'han vingut portant impacte fins al dia d'avui. I hi ha una sèrie de legendes, hipòtesis, llavors jo agafo a qui més m'agrada. Ja ens agradaria a nosaltres tenir aquests inicis ben constatats històricament, però com no és així, jo em deixo influenciar per aquest misticisme, mescla d'història, misticisme, hipòtesis històriques que estan constatades, i crec la meva visió literària. Perquè tot i així és, com dèiem, una obra de gènere ficció.
Perfecte. A més, a la gent li encanten aquestes històries, i com de jovens en coses que un pot conèixer de la història que ens han contat, i sempre és ben interessant. Jesús, quin serà l'àmbit d'aquesta novel·la? Tindrà difusió a les illes, Menorca, Catalunya, tot Espanya? Per on s'escamparà?
Aquesta obra l'edita l'editorial Creadores de Sueños, l'edita àmbit nacional. Vull dir que aquesta novel·la, i és un motiu d'orgull per jo, s'entendrà a totes les llibreries d'Espanya. Orgull perquè, bueno, això és un fet històric que per jo és molt transcendental, que va succeir a la meva illa, a Menorca, i no només es vendrà a tot Espanya, sinó que divendres de la setmana passada l'editorial me va confirmar que, degut a la gran demanda ja que hi ha hagut de distribuïdors, llibreries, grans superfícies com el Corte Inglés, el Naf, etcètera, a finals d'estiu es traduirà a l'anglès. Creadors de Sueños té una filial a Anglaterra i voldrà obrir mercat en el mercat anglès.
Molt bé. En què consistirà la presentació? Tindràs qualque convidat, qualcú t'acompanyarà, o simplement tu presentant el llibre sol ante el peligro?
Presentaré... veuràs presentar l'exacte, que és en Joan Sans.
Sí.
Jo presentaré el llibre i després hi veurà una lectura dramatitzada d'en Vicent Andreu i Natònia Riera.
Molt bé.
Faran una lectura dramatitzada d'un parell de parts del llibre que considero que són importants.
Ja el podem trobar a les llibreries? A partir de quan el trobarem?
Segur. A partir del dia del llibre. Divendres,
perfecte.
Ja ets segur. Amb sort el podria tenir per la presentació, que és dimecres. No està descartat que pugui arribar, però segur, si el llibre es podrà trobar. De fet, divendres faig un parell de firmes en llibreries, on s'estan de festa catòlica, per la Constitució, i dissabte de matí, a les 12 del migdia, també ho faig en llibreria Ronda.
Molt bé. Idò, convida a tothom aquest dimecres, dia 20, a partir de les 7 de Susquet, a l'Ajuntament de Mó, presentació de la nova novel·la, una novel·la històrico-romàntica ambientada a Silla, escrita per en Jesús Beltrán Andreu, amar a l'Último Templario, que d'avui n'han xerrat en el matí de Menorca. Jesús, gràcies per acompanyar-nos i molt d'èxit en aquesta nova aventura literària, en aquesta nova novel·la, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
COPE Menorca, la publicidad más directa y eficaz. Tu negocio o servicio a través de la radio. Departamento Comercial de COPE Menorca, 971-48-4295. comercial.menorca@cope.es o 650-33-68-33.